Doncs comencem setmana i tot sembla indicar que ben aviat tindrem govern al Parlament de Catalunya, que és una cosa que ho celebrem, però que hagués hagut de passar molt abans. Millor tard que mai. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dilluns, avui comencem setmana 17 de maig del 2021, la segona quinzena del mes de maig, que la comencem avui aproximadament, jo sé que és el 15, el 16 i diumenge, però per entendre'ns, la segona part del mes de maig, que això va volant. Són les 12:20 minuts, hores d'ara amb 20 graus a la ciutat de Lleida. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica des de l'Observatori Meteorològic de Lleida, allí tenim l'Armando Álvarez. També repassarem la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de Colòmbia. De Colòmbia, però de com és i com la veiem des de fora. I ho farem amb l'Anna Isabel, que és colombiana, però resident a Lleida i que és membre de l'Institut Català Internacional per la Pau. Han estat realitzant uns tallers sobre el conflicte armat a Colòmbia i ens parlarà d'aquesta realitat de Colòmbia. També posarem somriures a les cares de la gent. Ho farem amb el Joel Carnicer i amb el seu espai Algú ha fet. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Ja saps que des del punt de vista de l'actualitat agafem fets actuals i ens capbussem cap a la història. Per això li hem dit bocins d'història. I a partir de 2:15, doncs la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports, que hem de posar sobre la taula resultats esportius i déu-n'hi-do com estan acabant les lligues, com han acabat algunes i com estan a punt d'acabar les altres. Hi ha moltes coses que no les tindrem fins al darrer moment, fins a la darrera jornada. Per tant, en parlarem avui a la radiografia. Ara sí, marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia. Anem a buscar aquesta connexió amb l'Armando Álvarez. Doncs avui haurem de marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera allí l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jornada de cels bastant clars a Lleida, excepte al Pirineu, on ja han anat apareixent alguns núvols. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui baixen. Arribem als 17 graus a Viella, als 23 a la Seu d'Urgell i Tàrrega o als 24 a Lleida i Balaguer. Tot això amb vent que bufa de fluix a moderat. Demà dimarts al Pirineu, cel ennuvolat amb probables precipitacions dèbils per la tarda a la Vall d'Aran. A la resta, intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, les mínimes canviaran poc. Aquesta matinada, valors nocturns de 4 a 11 graus i màximes que de cara al migdia pujaran. Arribaran, per exemple, els 27 graus demà a Lleida i Balaguer, 25 graus de màxima a Tàrrega, els 24 a la Seu d'Urgell o els 18 a Viella, amb vent que en general bufarà fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Anem a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Avui, per cert, avui dia 17 de maig, se celebra el Dia Mundial d'Internet. També el Dia Mundial del Reciclatge. També és el Dia Internacional contra la Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia. I és el Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació i també el Dia Mundial de la Hipertensió Arterial. No? Si és que, mira que és llarg l'any, té dies, doncs els omplirem tots, però de manera múltiple, és a dir, amb moltes i moltes, moltes coses. Avui, 17 de maig, entre d'altres, ja ho has vist, se celebra el Dia Mundial d'Internet, en gran part, de tot el món. Està promogut per l'Associació d'Usuaris d'Internet i la Internet Society. L'objectiu d'aquesta efemèride és donar a conèixer les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i promoure la seva l'accessibilitat a la xarxa, que donem per feta a molts països i que no és així a tot el món, per desgràcia. Com que és relativament nou, el Dia Mundial d'Internet es va celebrar per primera vegada un 25 d'octubre de l'any 2005. Ara, el 2005 va ser la primera vegada. Recorda que Internet no va arribar a Espanya fins als anys 90. O sigui que no parlem de coses que venen de molt lluny, eh? No fa ni 30 anys, com el que diu, que tenim Internet a Espanya. I ara, de veritat, que no sé, ens costaria viure desconnectats. Costaria. En fi, comencem parlant de successos. Un home de 57 anys i veí de Lleida ha mort aquest diumenge mentre feia muntanyisme per Cerler, a la comarca aragonesa de la Ribagorça. Segons ha informat la Guàrdia Civil, el cos ha estat alertat cap al migdia de la presència d'una persona inconscient a la ruta de les Tres Cascades i ha mobilitzat el grup de recerca de rescat especial d'intervenció a la muntanya de Benasc i un helicòpter d'Osca. Els ha acompanyat una metgessa del 061 que ha donat per morta la víctima malgrat que se li han practicat tècniques de reanimació cardiopulmonar. El cadàver ha estat traslladat a Benasc, on se li practicarà l'autòpsia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet efectiu aquesta passada setmana el pagament de l'ajut a la producció integrada de la campanya del 2020, que suma un import total de més de 4 milions d'euros. Se'n beneficiaran 1.848 beneficiaris de 25 comarques i té un impacte sobre 38.991 hectàrees de conreu. L'objectiu d'aquest ajut és reduir la contaminació d'aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i millorar l'eficiència dels recursos naturals, donant suport a l'adopció de metodologies de producció vegetal que utilitzin al màxim els recursos i mecanismes de producció naturals per tal d'assegurar a llarg termini una agricultura sostenible i la protecció dels recursos naturals. Sobre el paper i a la teoria és magnífica aquesta idea, magnífica. A la pràctica, doncs com amb tot, eh? Segur que hi ha el llest de torn, la llesta de torn, però sobre el paper és magnífica aquesta iniciativa i és necessària. Si és que el problema és que és necessària, però no a llarg termini, a curt termini. Necessitem que la presència de l'ésser humà damunt del planeta Terra sigui sostenible immediatament. Hores d'ara no ho és. I quan dic que no és sostenible vol dir que a grans xifres, el total, de la societat a tot el planeta, hores d'ara gasta més recursos dels que genera en el mateix període de temps el planeta. Vivim dels recursos que ja existien, però van minvant. I un cop estiguem al dia, si seguim amb aquest ritme, doncs ens morirem de fam. Si és que al final és així de cru. És a dir, si el planeta en genera una quantitat i en gastem més, ara estem vivint perquè el rebost està bé ple. Però un cop es buida el rebost, haurem de viure del que generi la Terra. I si gastem més del que genera, una de dos. O el planeta Terra farà neteja, sabeu per on vaig, o nosaltres hem de començar a viure de manera més sostenible, és a dir, consumir menys que el nostre planeta genera. Per tant, és una bona iniciativa la del Departament d'Agricultura, que espero que cada cop es conscienciï més. Parlem del món agropecuari ara, però això ho podem extendre a qualsevol moment del dia i de les persones. No cal que parlem d'empreses, eh? Parlem del nostre dia a dia. Sense deixar de banda el món agropecuari, Unió de Pagesos, canviant de tema, això sí, ha fet arribar al Departament d'Agricultura esmenes a l'esborrany d'ordre de les bases reguladores de l'ajut pel temporal Filomena. Encara estem amb això. Ja sabeu que va provocar danys molt importants a les oliveres de diverses comarques. El sindicat considera inacceptable, i ja ho va dir en el seu moment i ho reiteren ara, La condició obligatòria per a la pagesia afectada de contractar una assegurança durant els propers 5 anys. Unió de Pagesos ja va traslladar a Agricultura la necessitat de canviar les condicions de l'assegurança, ja que considera que, tal com està plantejada actualment, és ineficaç i no és una eina útil pel sector, sobretot en situacions d'adversitats com, per exemple, una nevada. El sindicat atribueix a aquest fet que tan sols està assegurada el 9% de la superfície d'oliveres de tot Catalunya. I la Diputació de Lleida ha presentat 8 projectes que suposaran una inversió de 500 milions d'euros i 6.000 llocs de treball. Aspiren a obtenir finançament dels fons europeus per impulsar la transformació econòmica de la demarcació de la província de Lleida. Encara dins del territori, el Festival Gargar torna al seu calendari habitual i atreu 1.200 visitants cada cap de setmana del mes de maig. Per evitar aglomeracions i controlar l'aforament, cal reservar l'aparcament de manera anticipada, però vaja, que és una activitat a l'aire lliure, a Penelles concretament, on ja sabeu que els murals i l'art rural envaeixen els carrers de Penelles, a la Noguera, i al ser a l'aire lliure, doncs, vaja, no hi hauria d'haver problema. Recordem que encara que sigui a l'aire lliure, que encara que el ritme de vacunació sigui elevat, hores d'ara, encara és imprescindible mantenir distàncies, portar la mascareta i mantenir una bona higiene de les mans. L'Ajuntament de Lleida canviarà la gestió de l'aula municipal de teatre aquest estiu, quan acabi la concessió actual. El nou model ha de permetre establir un nou projecte educatiu amb un major control públic del servei i més transparència. Tot això arriba després dels escàndols dels possibles abusos sexuals que hi ha hagut en els darrers anys i que, tot i que s'han fet denúncies, ja havien prescrit a l'haver caducat per llei. Tot i que, vaja, un abús sexual no sé si hauria d'estar dins d'una data de caducitat. La persona que l'ha patit, no sé si les seves sensacions, les seves emocions acaben canviant al cap d'un temps o caducant. No sé, ho trobo un terme que potser s'hauria de revisar, però ràpid. No podem estar 20 anys revisant una llei perquè quan ja la posen sobre la taula ja ha tornat a caducar, per entendre'ns. Parlant de pandèmia, i el que us deia, experts epidemiològics han advertit que Espanya no arribarà aquest any a la immunitat de grup i que serà difícil assolir-la si apareixen noves variants de coronavirus. Caminarem cap a la normalitat, però hi continuarà havent contagis. En lloc d'immunitat de grup, parlem de control funcional de la pandèmia, el qual ja és una bona notícia. Insisteixen en que no podem acomiadar-nos tan ràpid de la mascareta. Tot això ve perquè aquest cap de setmana ja han començat a aparèixer notícies, declaracions de polítics que abans de parlar potser que pensessin una mica, en la que ja comencem a parlar de que si la mascareta, que si en parlem la setmana vinent o d'aquí unes setmanes, si... Aviam, que això ens ho diuen els epidemiològics, els experts, que ja entenen, que ho saben, que les xifres de la vacunació estan sent molt bones, però que no podem passar de 0 a 100 o de 100 a 0 tan alegrement. La mascareta al final és el menor dels mals. I repeteixo, si seguim amb el tema de la distància física, la mascareta, evitar aglomeracions i evitar estar a llocs tancats, i si és inevitable, doncs, controlar l'aforament i que estigui perfectament ventilat, vaja, això sí que ajudarà. I sobretot, totes les persones que estan sent vacunades. Tot ajuda. Tot ajuda. Avui és dilluns, eh? És veritat que els dilluns ja sabeu que les dades de salut normalment solen ser més baixes de la realitat. Ara bé, Salut avui ha comunicat 16 nous positius a tota la província de Lleida. Aquesta xifra és tan baixa que no puc per més que somriure quan l'estic llegint. Sé que és dilluns, sé que demà n'hi haurà més, però fa molts dilluns que no parlàvem de 16 nous positius només a tota la província de Lleida. Sí que és veritat que Salut ha actualitzat aquest cap de setmana el nombre de defuncions i que se n'han sumat 6 de noves. Però els indicadors ens diuen que anem clarament a la baixa i això no ho hem de trencar de cap de les maneres. El pla de Lleida, el risc de rebrot és de 122 punts, la RT ha baixat al 0,60... A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 177, la RT ha baixat a 0,87, i a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot és de 139 i la RT ha baixat a 0,77. Xifres clarament a la baixa. I que, escolta, per què no? Anem a alegrar-nos en d'això, el qual no vol dir que tot sigui permès. Seguim fent les coses ben fetes i serà benefici per tots plegats. Fem una pausa ràpida i parlem de Colòmbia i parlem del seu conflicte armat.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Aquestes darreres setmanes s'han estat realitzant uns tallers a la zona de Lleida, concretament el 24 d'abril i el 16 de maig, o sigui, ahir dilluns va ser el darrer, que porten per títol La Colòmbia que es reconeix fora de Colòmbia. Que, de fet, això és un problema que avui tractarem exclusivament del país de Colòmbia, però jo crec que és una frase o una problemàtica que ens podem aplicar no ja entre països, sinó, per exemple, Espanya, entre regions, i quasi bé et diria entre províncies, perquè una cosa és el com et veus tu a dins i com et veuen des de fora, i a partir d'aquí, doncs, a vegades arriben aquests mals entesos que poden desembocar amb coses que històricament han estat massa importants pel que hauria de ser. Però vaja, que no van ser aconteixements, perquè aquests tallers estan organitzats de la mà de l'Institut Català Internacional per la Pau i el Nou de Catalunya de Suport a la Comissió de la Veritat de Colòmbia. Avui parlem amb la Anna Isabel Barrera, que és membre de l'Institut Català Internacional per la Pau. Anna Isabel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Moltes gràcies de convidar-me a aquesta entrevista, i bon dia a tothom, a totes les persones que ens sentin en aquest dilluns.
Anna Isabel, que si no m'equivoco, estàs a Lleida físicament avui.
Sí, estic físicament, però també de cor, també, perquè jo tinc una vida, quasi la meva vida ha estat desenvolupada aquí des del 2007, que vaig arribar aquí a la província de Lleida, al Pirineu català. Soc catalana ja. Soc d'on sigui.
Escolta, si viu bé al Pirineu...
Sí, però a vegades és massa tranquil per bueno. Una dona com jo que tinc aquesta intenta per la pau i els drets humans.
Anna Isabel, tu ets nascuda a Colòmbia.
Sí, a Colòmbia.
On vas néixer?
A una província que es diu Antioquia. És molt muntanyosa, per això no, també hi ha algunes coses que no me són llunyanes i per això em sento també com un lloc conegut.
Clar.
Aquesta terra m'ha acollit molt bé.
Fixeu-vos com l'Anna Isabel estem parlant en català, tot i que és colombiana, per tant, doncs ella va venir, ha fet l'esforç d'aprendre el català, el qual li agraeixo enormement. Tot i així, a l'entrevista anirem parlant en català i en castellà també, evidentment, però...
Però, Ricard, no, és un esforç, és un plaer per mi, bueno, parlar aquesta llengua.
Sí,
és un plaer.
Però, ja, però costa, no? Vull dir, les coses, aviam, és un plaer, però és un esforç i s'ha de reconèixer, vull dir, per això t'ho dic.
Ah, moltes gràcies, estem parlant de reconeixement, però també una llengua entra pel cor, per la vida, per el que rebes del lloc on estiguis.
Clar.
Per això és que és molt important. El meu pare em va ensenyar que al lloc on estiguis fes el que s'ha de fer i també parlar és això, però...
Anna Isabel, repetia, hauria, el teu pare o tu hauríeu d'ensenyar tantes coses a tanta gent que això no ho acaben d'entendre, que no acabaríem mai, però vaja, escolta... Que
no acabaríem mai, i avui estem parlant de reconeixement, però moltes gràcies, Ricard, de fer aquest reconeixement.
Clar que sí. Et volia preguntar, perquè clar, tu has nascut a Colòmbia, has viscut a Colòmbia, per tant, saps doncs, el dia a dia des d'ahir, des de la part interior, i també ara, que portes uns anys fora, Veus la visió que tenim de Colòmbia des de fora. És diferent? L'entenem, Colòmbia, des de fora?
Mira, Ricard, el que passa és que hi ha coses que mai podem entendre d'un lloc si no estem si no hi estem. Però hi ha coses que són molt objectives i que, per exemple, per entendre Colòmbia, hi ha una que és estructural i és molt important que la gent la sàpiga, i si no l'ha sentit, avui estic jo per dir-la. Mira, Colòmbia és un país de Llatinoamèrica que té una desigualtat estructural com és el segon país més desigual d'Amèrica Llatina, i però també és un país molt ric, amb molts recursos naturals. Tenim el segon país més biodivers del món, però també és una paradoxa perquè tenim també un conflicte armat que fins i tot a l'acord de pau va marcar un temps de 60 anys, perquè tenim una història de moltes violències i de molta complexitat estructural per a una societat pacífica.
Estava pensant que la vida podria ser molt més fàcil, però ens la compliquem molt, eh?
Sí.
O ens la compliquen.
Exactament. Mira, tenim un conflicte armat que va sorgir d'aquesta desigualtat. Portem 60 anys i encara tenim aquestes causes que han donat la situació que tenim ara. Per exemple, tenim un problema de convivència social. Tenim unes dificultats per relacionar-nos, perquè tenim també una societat molt polaritzada.
Clar.
I és que també hi ha una responsabilitat dels governants i de la gent que mana a un país. Però no és una responsabilitat complexa també, perquè també la societat no només ha patit, però també a vegades ha participat en aquestes situacions. I com tu em deies, que quina imatge tenim de Colòmbia, que a vegades no és la que pensem de Colòmbia, tenim un conflicte armat. Això, si la gent ho sap, és així, i és veritat. Tenim un conflicte armat, un conflicte armat que hem tractat de solucionar les organitzacions civils, els moviments de pau, moviments de dones, d'indígenes, de tota mena de gent que està treballant per la pau. I per això el 2016 es va fer un acord de pau. Aquest acord de pau es va fer amb la guerrilla de les FARC, que és no només és un actor d'aquesta situació, no és el tot del que passa a Colòmbia. I d'aquest acord de pau va sorgir un sistema de justícia transicional que el que busca és donar una solució transicional a aquests problemes estructurals. Per això es van crear tres entitats, que són la Unitat per a la Búsqueda de Persones Desaparegudes, dins del marc d'aquest procés de 60 anys, que tenim més de 100.000 persones desaparegudes, en les xifres que tenim d'organitzacions i d'entitats molt serioses en drets humans. Tenim també la Justícia Especial per a la Paz, que és aquesta entitat que ja té una característica judicial per jutjar a les persones que van participar en aquest conflicte, en aquest cas de les FARC, i que té una vigència, aquestes dues tenen una vigència de 20 anys. I després tenim la Comissió de Veritat, que és la que amb ell i si a un treball jo fem la Secretaria Tècnica de la Veritat a Europa. I aquesta Comissió de la Veritat és el que donarà un informe final. Està fent fred, Ricard, estic al carrer. donarà un informe final i només té una vigència de 3 anys, que acaba aquest 30 de novembre. Per això nosaltres el que volem, el que tu em preguntes, és donar una explicació, no només a Colòmbia, sinó al món, de lo que ens ha passat en 60 anys de conflicte armat. I per això la comissió ha fet testimonis a Europa, tenim més o menys 1.000 testimonis que hem fet a víctimes que han de marxar de Colòmbia per causa del conflicte armat. Aquestes causes encara permanentes.
Ana Isabel, a causa del conflicte, parlaves de víctimes en general, suposo que el col·lectiu de les dones ha estat molt més afectat.
Sí, mira, Ricard, la feina de la Pau s'ha de fer també amb enfocaments especials. El sistema de justícia transicional i la Comissió de la Veritat, que és amb la que li dona suport, té també al seu mandat l'enfocament de gènere, perquè les dones han patit, i a tots els conflictes armats, han patit les violències de les guerres d'una manera específica. Per això és important que aquesta feina també la fem. Els testimonis que s'han fet també han donat les dones la seva veritat, i això és el que portarà l'informe final, que és una veritat col·lectiva, perquè a diferència de la JEP, que són processos judicials, aquí el que donarem és una veritat col·lectiva de això que li ha passat a Colòmbia i que el món ha de saber per què ens passó i perquè sobretot hi hagi no repetició. Perquè arribem a un moment de convivència ni nosaltres ni el món es repeteix el que ens ha passat.
Doncs hem parlat amb l'Anna Isabel Barrera, és membre de l'Institut Català Internacional per la Pau, han estat ensenyant amb aquests tallers, fent aquest reconeixement a les víctimes de la violència que han patit la situació del conflicte armat a Colòmbia, com molt bé ens ha explicat ara l'Anna Isabel, i aquí agraeixo moltíssim que també hagi estat avui amb nosaltres aportant aquest testimoni directe d'aquesta situació. Anna Isabel, escolta, com t'havia dit, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i endavant i força.
Ai, moltes gràcies, Richard, i a la gent que ha escoltat avui, una abraçada des de la Colòmbia més preciosa que volem imaginar treballant per la Pau. Mm-hmm. Moltes gràcies, Richard.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja saps que és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent, i que això, doncs, de manera magistral, ja saps qui ho fa. Qui? El Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Que explico la interioritat, perquè avui m'havia demanat: oi, avui no em facis cridar. Dic, pues jo no et faig cridar. Però veig que has tret forces de flaqueza, de no sé on.
Cada vegada al final estic ja rica. Estic allí ja patint.
Només falta que em diguis: tenim una edat.
Sí, bueno, encara no. Però ja no... A partir dels 30 jo ja ho puc començar a dir. Encara deixa'm aguantar una miqueta.
Semblarà aquell titular que deia: esta semana empezamos a vacunar a los ancianos de 50-59 años.
Va ser espectacular quan ho vaig veure. Ma mare m'ho va enviar, diu: home, vols dir? Vols dir que no t'han passat una mica? No, no. Lo que és. Dic, lo que és.
Mare de Déu. Bueno, en fi, també és veritat que aquest titular el van traure d'un diari de Sud-amèrica, i que és veritat que hi ha certes expressions que volen dir coses diferents, encara que s'escriguin igual. Però bueno, té la seva gràcia.
No sé si pot canviar molt l'expressió d'anciano.
Home, sí. Bueno, jo què sé. Bueno, no ho sé. Bueno, ja, va, que comencem bueno. setmana, Joel. Una setmana menys per acabar el curs, per cert.
Sí, 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 un dia més és un dia menys, com deia aquell, el Sánchez. Sí, sí, escolta, molt bé, ja s'acaba això. Aprofito la falca per dir que ja quasi la meitat de l'edició de Julius de la quarta s'ha acabat.
Ah, sí? Caram,
noi. Sí, sí, escolta, jo no sé què passa, que està anant molt bé, o sigui que...
Vale, mira, vale,
que aguanti... I això. Bueno,
venga, va, explica'm coses. Del reírse.
Mira, hi ha setmanes que... Sempre en trec alguna, eh? Sempre sí. Hi ha setmanes que trec alguna que altra. Però hi ha setmanes que no sé què passa, que és inverosímil i n'hi trobo massa, no? Ah. Llavors aquesta setmana és una de les prolífiques que segurament no em donarà temps d'explicar-les totes, però sí que comencem aquí, a casa nostra, com ha de ser,
va.
Perquè també fem imbecilitats, no? I això és una notícia del Segre que diu: detenen a un home que anava en bici per Lleida amb més de 1,6 quilos de marihuana a la motxilla.
Que era el telereparto.
Exacte, era el globo de la marihuana, no? I clar, llavors, hòstia, quan ho agafes... A veure, no sé com... Quan tu agafes un infraganti dius, bueno, però quan t'agafen que vas en bicicleta, una de dos. O ho has fet molt malament,
sí, que ja
i que ets un patós, o ja t'ho veuen a la cara, no? Perquè jo crec que aquí s'ha ajuntat una mica tot, i quan un és un desgraciat, és un desgraciat. Llavors, la història és, resulta que han detingut un home que tant de bons estigui escoltant per dir-li lo campeón que és, han detingut un home de 34 anys, no? Diu, és una notícia del 12 de maig, vull dir que és recent. Detenen un home de 34 anys que anava, diu, cap a les 5 de la tarda. Resulta que la unitat Pacific Blue de la Guàrdia Urbana de Lleida anaven amb les seves bicis, tranquils...
Pacific Blue. Sí, tot... Sembla la unitat de Califòrnia.
Sí, exacte, no? Aquella mítica sèrie dels 90.
Sí.
Bueno, pues els Pacific Blue estaven tan tranquils per passeig de ronda i llavors va entrar aquest tio corrent
en
massa ràpid, no? Llavors me fa molta gràcia això. És que ja, jo entenc que et pots ficar nerviós, no? Però potser ja malament. Diu que bueno, els agents li van dir que s'aturés, ell va fer cas omís i va continuar tirant entremig de vehicles i en contradirecció.
Mare, és que clar, llavors ja estàs. És que ja estàs. Perquè t'acabaran enganxant i t'acaben escorcollant, per tant, és que ja estàs.
Clar, és que d'això, simplement que hagués dit noi, que suposo que et deuen dir això, no? Noi, para, una mica o algo, tal, pues vale, i continues tan tranquil, no? Però es va ficar molt nerviós. Parlant d'això, molt, molt interessant el fet de que tinguem grans professionals com tenim a Lleida, que és veritat, però també altres grans professionals de recaptar, no? Com és això de la màquina aquesta que ell és, no? Que espectacular, no? O
sigui, bueno, és una càmera que va damunt d'un cotxe de... Suposo que és el que dius, que fa ja les fotos i la denúncia dels cotxes en doble fila.
I la ITV, no? O sigui, jo ho trobo al·lucinant de dir... A veure, m'imagino un ple de l'Ajuntament, no? A veure, què fem? Donem ajuda a la gent que ho necessite o fem una megaconstrucció d'un cotxe que te detecti la ITV si la tens caducada o que aparquin en doble fila, no? I la gent bojíssima, no, el doble fila és més important,
home,
no?
Al final és una càmera que va llegint matrícules i ho creu amb la base de dades i sap si tens... A veure, pensa que jo vaig anar a passar la ITV l'estiu passat. Sí, eh? I ara, com que abans ja saps que ells amb una cotxilla et treien l'enganxina vella i et posaven la nova. Sí. Però ara amb la història aquesta del Covid és allò en plan, hòstia, van tots amb guants i ja no te toquen i te tiren l'enganxina dins del seient. Tingui.
Ah,
posa-te-la tu, no? I jo dic, home, hòstia, què he de fer aquí? Baixar amb un ganivet i no la vaig canviar. Per tant, portava la vella, el vidre, i la nova la portava, doncs, bueno, allí, a dins del cotxe, a la vista, però la portava allí.
Vale.
I em va parar la urbana... I ja van detectar, o sigui, em van llegir la matrícula ràpid i em van parar i em van preguntar no si havia passat la ITV, sinó on tenia l'enganxina o si havia tingut algun problema amb l'enganxina, perquè veien que no la tenia col·locada, amb el qual ja sabien que sí que l'havia passat, però que no tenia l'enganxina col·locada.
Això, com diríem un pare, és massa poca feina.
Bueno, sí, vale, però m'entens? Vull dir que al final el que fan és llegir una matrícula, la tiren a la base de dades, i, escolti, aquest no porta ni assegurança, ni ha passat l'ETB, jo ja et diria per on s'han de passejar amb aquesta càmera per enganxar-ne uns quants, però bueno, és igual. No, per, no, sí, bueno, per més d'un lloc de Lleida, per més d'un lloc. Sí, però bueno, però no entrem en aquesta història.
Ja et dic jo que només ens passaria a nosaltres.
Oh, clar,
però bueno,
clar.
El cas és que me sembla molt al·lucinant això, perquè últimament estic llegint les notícies i sembla que Lleida pues, estiguem a tope, no? Tirotejos, cadàver...
Sí, sí.
Vull dir, jo no sé què ha passat amb el confinament, no? No, vull dir, cada vegada m'he sentit això de l'algú a fer.
Alcalde sopant en un restaurant fora d'hora... Bueno, aquestes coses, sí. Bueno,
és com el videojoc aquell del GTA, no?
És igual.
Lleida GTA. GTA
Lleida TEA.
Lleida. Bueno... dit això, parlant de la policia, me ve aquí una notícia que m'ha semblat molt interessant, que és les excuses que ha ficat la gent per esquivar el confinament. Les excuses més inversemblants, no?
Bueno,
o sigui, dir, ha arribat el moment de... Jo m'estic ficant molt nerviós, no?
Ja veureu el creatius que arribem a ser.
Sí, exacte. No? Llavors, diu, sortia el Twitter dels Mossos i un d'ells diu, quan treure el gos era un motiu justificat per sortir de casa, vam trobar persones que sortien al carrer amb periquitos, un porc vietnamita o un senyor de Palafrugell que passejava una cabra.
Bueno, mira, vale? Encara eren animals.
Sí, després... No, però espera, que després ja no t'hi diu. Diu, un home es va saltar al confinament per desplaçar-se fins a Manresa des de Castellgallí amb el pretext de canviar la pila del rellotge. Vale? De dir, no, és que no pot estar...
Oh, Andorra, aquí. Vaya Andorra, a buscar la pila.
Llavors, després, es veu que un home de Figueres... Diu, un home va voler anar a un altre domicili per tenir sexe amb una persona que havia conegut en una aplicació, assegurant que hi tenia dret després de tant temps sense relació.
Claro, por favor.
Tengo derechos, no?
Claro,
I no dudaré en usarlos.
Pues no, això. No, n'hi ha hagut d'excuses guapes, eh?
I he agafat així una mica els millors, no? Després n'hi ha un altre que aquest... Jo crec que molta gent ens podem sentir identificats, no? Perquè diu, a Barcelona diversos ciutadans han argumentat que havien de fugir de casa perquè la seva parella era insuportable.
Que aquests segurament no mentien, eh?
Exacte. Jo no puc més, no puc
Home,
més.
En van agafar un, no sé on era, eh? I és més, no sé si és d'Espanya o no, que va sortir amb la peixera a passejar, i el peix. Però saps aquelles que són com una bola, per entendre'ns?
Ah,
vale. I van dir, on va vostè? No, que li toqui el sol al peix.
Clar, home, per favor, és que... Bueno, pues ja ho veieu, pues així... N'hi ha més, però si no es faria molt llarg i algun dia ja em ficaré.
No, va, que et queda poc, dos minuts.
Per això, que després després tinc una altra notícia que m'agradaria dir, ja que estem amb això de avui ha sigut el tema més de mucha policia, poca diversió, que diu que enxampen un senador d'Estats Units conduint amb un fons fals...
Que has dit un senador o un senador?
...a una trucada.
Un senador o un sanador?
No, un senador, un polític. Diu que el polític sortia, o sigui, això de les reunions aquestes que s'han fet ara de Zoom, de Skype i aquestes coses, no? Pues el senyor surt amb un fondo de pantalla que sembla casa seva. Una casa així molt rococó, molt de... però amb el cinturó de seguretat ficat. Llavors tu mires la foto realment... I canta més que un almeja, perquè dius, no acabes de... Bueno, pues, però espera, perquè o sigui, encara no és el millor, no? Llavors, aquest senyor fa una junta, no? I bueno, i el més divertit és que precisament havia aprovat una llei, ¿vale? Perquè havia fet una llei de que no hi hagués distraccions al volant.
Això.
¿Vale? Llavors, clar... Això no ha convençut molt a la gent, perquè el tio ell era dels abanderats de dir no hi pot haver qualsevol distracció, serà penalitzada i tot.
O sigui, és que a més, fixa't que havia de portar el telèfon al davant, suposo que amb un trípode o amb alguna ventosa enganxat al vidre, és que Déu-me.
Sí, clar, Déu-me, no poder, exacte, i ell fent veure que mirava, però també anava conduint, vull dir, algo molt
per ser, altre, per ser polític s'ha de néixer amb algun gen especial, eh? O sigui, no...
Sí.
Sí. No pot ser-ho, qualsevol, no.
O sigui,
no es tracta de vocació, has de tenir alguna cosa més,
Sí, exacte. Però bueno, és això, vull dir, és la màgia de tot això. No sé si em dóna temps de donar alguna notícia més o no.
Tens acudit?
Tinc acudit.
Pues venga, anem directe a l'acudit.
Passem a l'acudit ja?
Sí, sí, anem a l'acudit.
Diu que... Diu,
espera,
bueno,
espera, diu que... un moment, diu, no, un moment. La de la jaqueta no, eh?
No, la de la jaqueta no, avui no.
Venga.
Diu, hola, buenos días. Diu, ¿este es el número de teléfono para ayuda a los alcohólicos? Diu, sí, sí, señor. Diu, ah, perfecto. Diu, ¿y cómo se hace un mojito?
Apreciol, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, voz en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
...120 inmigrantes han logrado entrar esta noche de forma irregular a Ceuta. Es la cifra que acaban de actualizar las autoridades ceutíes. Hay incluso familias que han conseguido bordear el espigón marítimo que separa Ceuta y Marruecos. Finalmente han entrado por Benzú. La ciudad
no deja
autónoma.
De ser arriesgado.
Lo ha contado en Herrera en COPE Isabel Brasero, de Cruz Roja, que trabaja sobre el terreno.
No deja de ser arriesgado, aunque la distancia sea poca, debido a que, vale, hoy había muy buenas condiciones climatológicas, sin viento, mar en calma y además buena temperatura, no así hace un par de semanas o tres, que sí que había verdadero peligro porque había una ola de hasta 5 y 6 metros.
La llegada de estos 120 inmigrantes a Ceuta pone la mirada de nuevo en Marruecos. Todo apunta a que desde el país vecino han mirado para hacia otro lado. Juan Baño.
Los gendarmes en esta ocasión no han dado ni un paso para evitar esa entrada, nos afirman fuentes en el lado marroquí. Algunos, incluso algunos policías, simplemente miraban. Medios policiales en la ciudad autónoma elevan, como decías, a 120 el número de inmigrantes que han entrado por mar desde las 4:30 de la madrugada hasta bien entrada a las 7. Buena parte son hombres, todos marroquíes, también mujeres, muchos niños, hasta alguna familia al completo. Llegaban en avalancha, aprovechando las buenas condiciones del mar, incluso a bordo de barquitas hinchables de juguete. En este momento están siendo identificados en la nave que hay habilitada en el Tarajal. Se ha hecho ya la prueba del COVID, según nos dicen en la delegación del gobierno, a buena parte del grupo, y por ahora, dicen estas fuentes, no hay casos positivos. Interior y exteriores están negociando con el gobierno marroquí una posible devolución en caliente de buena parte de estos llegados. Eso sí se admitió, recuerden, hace 3 semanas, con un total entonces de 80 inmigrantes, pero por el momento no hay respuesta marroquí. El reino alagüita, recuerden, está especialmente molesto con España por la acogida en nuestro país al líder del Polisario en un hospital, en una presencia absolutamente secreta.
Nos detenemos en un nuevo hito de la medicina. El Hospital Gregorio Marañón ha realizado por primera vez en el mundo un trasplante de corazón a un bebé de 2 meses con el corazón parado. Además, para añadir una complicación más, el grupo sanguíneo era incompatible, Álvaro Coutelén.
La protagonista es Nayara, de tan solo 2 meses, y que ya en el feto de su madre le detectaron problemas en el corazón. Nació prematura, con menos de 2 kilos de peso y con escasas posibilidades de vivir. Pero Nayara resistió. Una semana sus órganos se fueron formando, surgió la posibilidad remota de afrontar un trasplante y el milagro llegó. Otro corazón le esperaba, pero estaba en otro hospital. Y estaba parado. Ahí entró la magia, que explica el doctor Juan Miguel Gil Juarena, jefe de cirugía cardíaca infantil del Gregorio Marañón.
Esta es la verdadera magia. Poder reanimar un corazón que lleva unos minutos parados gracias a la ayuda de una máquina. Tiene la duda de cuánto tiempo podrá tardar en recuperar el latido. Y asombrosamente, en menos de un minuto, volvió a latir.
Una vez reanimado, le extrajeron del donante, lo trasladaron con hielo al hospital donde estaba Nayara, se lo trasplantaron y volvieron a hacerlo latir, por segunda vez en pocas horas. Y todo con éxito, porque la pequeña acaba de salir de la UCI y se recupera ya en planta.
Tenemos novedades en las restricciones que afectan a Baleares, junto con Valencia. Son las dos únicas comunidades que mantienen el toque de queda con el aval de la justicia. El gobierno balear decide retrasar el toque de queda y a partir del domingo estará vigente desde la medianoche. Desde las 12 a las 6 de la mañana, además, se permitirán las reuniones sociales en exteriores de 8 personas, en lugar de 6 como hasta ahora. De momento, desde el gobierno de Armengol, no aclaran si va a haber novedades en cuanto a los interiores de la restauración en Mallorca y en Ibiza. Y la Liga se decide el sábado finalmente, Corrochano.
El sábado a las 6 de la tarde se decide el título de Liga entre Atlético y Real Madrid y 2 puestos del descenso entre Huesca, Elche y Valladolid. Jugar el sábado permite además al Villarreal, que se enfrenta al Real Madrid, tener un día más de preparación de la final de la Europa League. Y con el Barcelona descartado para el título de Liga, solo se habla de quién va a ser el entrenador. Y además coincide hoy que Xavi Hernández llega a Barcelona, Elena Condis.
La única victoria en los 5 últimos partidos jugándose la Liga prácticamente ha sentenciado a Ronald Koeman. Griezmann. Laporta comió con el técnico el jueves y en ningún momento le garantizó su continuidad. La derrota de ayer además hizo mucho daño en la directiva. Hay serias dudas sobre su proyecto y su gestión en partidos. Buscan alternativas. El nombre de Xavi Hernández ocupa y ocupará portadas. Este mediodía aterriza en Barcelona con su familia para disfrutar de las vacaciones. Es una opción encima de la mesa, pero por ahora sin consenso.
Además, el Barcelona festeja hoy el título de campeonas de la Champions después de golear al Chelsea por 4-0.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos traéis el relato de la situación en Gaza a través del testimonio del párroco de esta ciudad que desde hace días vive bajo las bombas.
Pues sí, mientras escucha el fragor de las explosiones, el párroco de la ciudad de Gaza, Gabriel Romanelli, cuenta que la gente sale solo para las necesidades urgentes porque hay bombardeos todo el día y la lista de las víctimas necesita ser continuamente actualizada. A lo largo del día trata de contactar con todos los grupos de la parroquia, niños, adolescentes, los jóvenes, los catequistas, los scouts y los monaguillos. La comunidad católica es pequeña y está fuertemente unida, pero también mantiene contactos con otros cristianos y con profesores y trabajadores musulmanes de la parroquia y de las escuelas. A todos trata de ofrecerlos la luz del Evangelio y los anima a no quedarse solo con las noticias de este momento, sino también a rezar y sobre todo a vivir la caridad y la paciencia. Lo vamos a contar con detalle al comienzo del Espejo dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia del migdia de Lleida, ara mateix 6 minuts per sobre de la una, sintonitzant les freqüències de COPE Lleida des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida o a través d'internet. Te'n vas a la web cope.es, emissió en directe, i tries l'emissora de Lleida, el mateix a través de l'aplicació, que és gratuïta i te la pots descarregar al teu mòbil, l'aplicació de COPE. Estem a dilluns, 17 de maig, començant setmana per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida, amb vent, hores d'ara. Buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a la darrera hora informativa i de seguida parlem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González. I a partir de 2:15 a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, parlem de resultats del cap de setmana, de coses que ja s'han... de lligues que ja s'han acabat i d'altres que estan a punt i que queda molt en joc, molt. Fins i tot de les que s'han acabat, no s'han acabat del tot. Ja m'entendreu. Ja en parlarem, a partir de 2:15, amb Albert Square i amb la Vanessa Ortega. Marxem ara cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera avui l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, jornada de cels bastant clars a Lleida, excepte al Pirineu, on ja han anat apareixent alguns núvols. Pel que fa a les temperatures, les màximes avui baixen. Arribem als 17 graus a Viella, als 23 a la Seu d'Urgell i Tàrrega o als 24 a Lleida i Balaguer. Tot això amb vent que bufa de fluix a moderat. Demà dimarts al Pirineu, cel ennuvolat amb probables precipitacions dèbils per la tarda a la Vall d'Aran. A la resta, intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, les mínimes canviaran poc. Aquesta matinada, valors nocturns de 4 a 11 graus i màximes que de cara al migdia pujaran. Arribaran, per exemple, els 27 graus demà a Lleida i Balaguer, 25 graus de màxima a Tàrrega, els 24 a la Seu d'Urgell o els 18 a Viella, amb vent que en general bufarà fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Per cert, que ja t'havíem avançat, però ho han anunciat ara ja fa uns minuts. Esquerra i Junts tanquen un principi d'acord per formar un govern de coalició. Desencallen la investidura d'Aragonès a falta de 9 dies per esgotar el termini. No és per estar orgullós, ni molt menys. Segons el que ha anat transcendint, perquè això fins que no sigui oficial i presentat i s'hagi votat i hagi funcionat, però segons el que ha anat transcendint, Agricultura i Acció Climàtica anirà a mans d'Esquerra, mentre que l'àrea d'Assumptes Socials, fins ara a càrrec del republicà Shakir El Homrani, serà per Junts per Cat, que assumirà al seu torn Salut, encara que no Educació, que continuarà controlada per Esquerra. O sigui que, entre d'altres, potser la que ha estat més en punta de llança, que és Salut, canviarà d'Esquerra a Junts. El nou govern tindrà 14 departaments que repartiran 7 a cada formació, un més que en la darrera legislatura, es veu que eren poca gent, necessiten ser més, i algunes de les carteres s'intercanviaran entre Esquerra i Junts respecte a la distribució actual, mentre que en mantindran algunes de les que ja gestionen. En fi, veurem on arriba tot plegat. Darrera hora és el judici contra l'alcalde d'Almacelles, Josep Ibarz, per presumptes contractacions irregulars, que ha començat avui dilluns al jutjat penal número 1 de Lleida. Ho ha fet amb la declaració d'agents dels Mossos d'Esquadra després que el jutge hagi acceptat escoltar Ibarz l'últim, previsiblement dijous, a petició de la defensa. Segons el Ministeri Fiscal, l'Ajuntament d'Almacelles va passar de 63 treballadors el 2003 a 123 el 2016 i la majoria dels contractes es van fer de manera totalment arbitrària per decret d'urgència signat per l'alcalde i sense convocar cap concurs públic del 2005 al 2017. A més, segons el Ministeri Públic, Ibarz hauria aprofitat el seu càrrec per contractar amics, persones afins a la seva ideologia política o familiars, impedint així accedir a aquests llocs de feina persones amb més mèrits. En fi, veurem on arriba tot plegat. Les dades que tenim hores d'ara del coronavirus ens diuen que a la demarcació de Lleida les xifres tendeixen a la baixa. De totes maneres, tenint en compte les declaracions d'algun polític aquest cap de setmana començant a qüestionar ja l'ús de la mascareta, dir que els experts epidemiològics han advertit que Espanya no arribarà aquest any encara a la immunitat de grup i que serà difícil assolir-la si apareixen a més noves variants de coronavirus que poc se n'està parlant darrerament. Caminarem cap a una normalitat, això sí, però hi continuarà havent contagis. En lloc d'immunitat de grup, de moment començarem a parlar de control funcional de la pandèmia, que no és que sigui dolent, però no és una immunitat de grup. No podem deixar de banda les mascaretes tan ràpid, han dit els experts. I és veritat, veurem les noves variacions del virus, a veure com responen davant de la vacunació. De totes maneres, el ritme de vacunació ha pujat i molt, i això fa que els indicadors segueixin baixant. Hores d'ara, Salut ens ha notificat 16 nous positius a la demarcació de Lleida, a tota la província de Lleida, en les darreres 24 hores. És dilluns, agafem un pinces d'això, perquè els dilluns sempre són xifres molt més baixes, però cap dilluns havíem arribat a una, o almenys des de fa molts mesos, no havíem arribat a una xifra tan baixa. Aquest cap de setmana, si és cert també que s'han actualitzat les xifres de morts, hi han estat 6 més, que no vol dir que hagin estat en les darreres 24 hores. Des de la darrera actualització, 6 més, que pugen a 803 persones, que no ens les hem d'oblidar mai, 803 persones que han mort per coronavirus a la província de Lleida des de que va començar la pandèmia. Al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 122 punts i una RT de 0,60. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 177 i la RT de 0,87. I a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot és de 139 punts i la RT ha baixat fins al 0,77. Fem una pausa i parlem de seguida de bocins d'història amb el Joan Ramon González.
RJV, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJV, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjvagricola.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorem. O a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a dos quarts de dues, els dilluns ja saps que parlem de bocins d'història i que moltes vegades estan lligats a l'actualitat. De fet, quasi sempre estan lligats a l'actualitat i arrel doncs, d'alguna notícia actual és quan marxem cap a buscar aquests bocins d'història. Com sempre ho fem amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. Pues sí, com dius molt bé, intentem parlar d'història a partir de l'actualitat. Sí. Qual cosa penso que està bé, perquè així es demostra que la història està molt viva i molt recent. No cal fer història des del punt de vista sempre molt acadèmic i a vegades pues, aquesta actualitat el que de totes maneres provoca és que moltes vegades encetem temes i l'actualitat se'ns precipita i deixem temes encetats per posteriorment, com va passar fa dues setmanes que van començar el tema de la guerra del francès a Lleida, sí. I la deixarem per la setmana que ve si no tenim un altre tema.
Sí, bueno, sí,
actualitat. Perquè penso que és més actualitat el que en principi volia parlar avui.
Clar, avui és dilluns 17 de maig.
Correcte.
Estem
al mig entre dues dates, així diríem, importants. Demà, 18 de maig, és el Dia Internacional dels Museus, que l'any 1977 la UNESCO, aquesta moda de que hi hagi un dia a l'any que es dediqui a no sé què o a no sé quantes coses, pues el Dia Internacional dels Museus és el 18. I així com hi ha d'altres dies que estan dedicats al patrimoni, el dels museus probablement és el que ha tingut més èxit i des de fa molt de temps es fan moltes activitats al voltant del dia 18. Evidentment, com el dia 18 és demà, que és dimarts, doncs moltes han passat aquest cap de setmana.
Sí,
aquest cap de setmana, exactament.
La nit dels museus sense anar més lluny.
Exactament, correcte. Ha hagut pràcticament tots els museus del territori han estat oberts per la nit, ha hagut activitats complementàries, ha hagut novetats, i concretament el Museu de Lleida va tenir una important, que crec que val la pena recordar, el vespre del dissabte, el 14. Però l'altra data que també volia comentar, i per això està al mig, és el 15, que va ser el dissabte, és el 15M, el 15 de maig. I per tant, lligant aquestes tres coses, intentarem explicar una miqueta tot plegat, perquè el 15M, dit així, perquè el 15 de maig potser no sona tant com el 15M, tot i que és el mateix.
Sí, però...
A vegades la força de les sigles és aquesta, però fa 10 anys que es va produir...
10 anys.
...que s'ha anomenat la revolta dels indignats. I a vegades no tenim que esperar a recordar, perquè la indignació moltes vegades la tenim a la porta.
Sí,
de cada dia.
10 anys, eh? Les coses que han passat en 10 anys.
Ah, hi està.
I com hem canviat, eh? Déu-n'hi-do.
Ah, hi està, hi està. I recordem breument aquesta lluita al carrer, que és així, la lluita dels indignats, que va néixer per la crisi econòmica de l'any 2008, que va ser la causa de tot, el cansament respecte als polítics, el cansament respecte a les institucions bancàries, i va provocar un fenomen, que és el fenomen d'ocupar places al carrer. I això és interessant, perquè probablement al llarg de la història sí que ha hagut manifestacions, ha hagut altres efectes, però això d'ocupar i acampar en places públiques
no sé, és
curiós. I de fet, aquest moviment que aquí a l'estat espanyol va tenir l'ocupació de les dues places més fonamentals que es van ocupar, va ser la de la Porta del Sol de Madrid i la de la plaça Catalunya de Barcelona. A Lleida també van tenir la versió lleidatana en la plaça de Carbinyes. I en aquelles places, a part d'estar tot el dia la gent acampada, es feien actes paral·lels assemblearis, el qual era curiós. Jo recordo haver estat, com potser molts dels oients, a alguna d'aquelles assemblees, i clar, veritablement era tediós perquè tothom podia parlar, el que toca en una assemblea, tothom podia dir la seva, tot s'acabava aprovant per majoria, per aclamació, però clar, a vegades, per qualsevol de les coses que sortien per aprovar, doncs estaven allà 3 o 4 hores estaven discutint, no? Jo recordava pràcticament que des de les assemblees universitàries, que també eren d'unidor les que havíem, quan estàvem estudiant, un tipus d'assemblea així, va fer molta gràcia en aquest sentit de recuperar-ho. Evidentment, això està molt bé, però perquè sigui efectiu a mig termini, doncs a vegades costa, no? De fet, de totes maneres, aquesta rebel·lió de les places va tenir el seu efecte, per exemple, també el mateix any havia passat a lo que es deia la primavera àrab, i els països àrabs que van començar des de Tunísia, probablement la plaça de totes maneres que va tenir més reconegut va ser la plaça Tariq del Caire, i que van provocar també aquest canvi en alguns països àrabs. D'altres, aquests canvis no van anar per a bé perquè pues, van complicar més, com podia ser, pues, no diguem Síria o no diguem la Líbia mateix. Egipte sembla que més o menys, potser la de Tunísia és la que més o menys han sortit una mica amb uns canvis més democràtics, diríem, en aquest sentit. Però, per tant, volia dir que hi havia com un moviment mundial, també des d'aquest punt de vista. Aquest moviment va néixer, de totes maneres, a Grècia, el 2008 mateix, en plena crisi. Recordem també els temes que va patir Grècia per intentar solventar aquell problema de la intervenció total i absoluta que tenia l'Estat per part de lo que era llavors aquella política contrària a la que tenim actualment en la crisi de la Covid, que ara és d'invertir diners públics, llavors era aquella de restricció totalment, no?
Sí, sí.
Bé, llavors, a partir d'aquestes revoltes del 15N, evidentment, hi ha dos fets a comentar. La perduració, a poc, com tots aquests moviments, van desinflant, però la gent no pot mantenir tota l'estona la permanència al carrer, tot i que van durar bastant de temps, però sí que va haver una sèrie de moviments que han arribat fins ara, com són moltes de les marees, des de la marea lila, la marea groga, probablement el fet de les hipoteques, la lluita contra el desnonament per les hipoteques és el que ha tingut l'efecte més fort, que inclús ha condicionat un panorama polític. Des del mateix partit de Podemos va néixer arran d'aquesta estructura també d'aquestes manifestacions del 15M, o personatges com l'alcaldessa de Barcelona, que a través de la lluita per les hipoteques pues, ha arribat dins del panorama de Podemos comú. Per tant, vull dir que no és una cosa que es diluís com a vegades ha passat, sinó que evidentment no ha tingut la força de l'origen, però que ha influït una mica en el que és la societat actual. En aquest sentit val la pena recordar-ho. De totes maneres, aquests dies, si algú ha mirat per televisió, es van desallotjar les places a la Brava. Al cap de 12 dies, el 27 de maig, es desallotjaven sobretot la de la plaça Catalunya. I la intervenció que van fer la policia desallotjant a la gent de la plaça Catalunya és inevitable comparar-lo amb el que va passar l'1 d'octubre passat del 2017. Mm. És a dir, que va ser una violència també important per part de la policia i que a vegades ens oblidem. Ens fiquem molt com crec que toca el que hi ha al cel per l'1 d'octubre, però el 27 de maig, déu-n'hi-do també el que va passar a Barcelona, i les coses que es van veure allí, tenint en compte pues, que també era un moviment pacifista, sense cap dubte, com podia haver estat. No? Dit això, i com estem parlant de places, hi ha una plaça a Lleida que probablement és la plaça sense nom, però és una de les places que actualment està més freqüentada, que és la plaça del Museu de Lleida. I per això vull lligar tot una mica aquesta idea.
Que perquè és curiós, Joan Ramon, perquè la plaça del Museu, clar, existeix des del moment en el que es van acabar de fer totes les edificacions.
Correcte.
Però és una plaça que ha anat guanyant en popularitat poc a poc.
Des que s'inaugura el museu el 2007, aquest espai que hi ha entre el que és l'edifici principal del museu, amb les exposicions permanents i oficines i demés, i l'edifici que hi ha les exposicions temporals, aquesta placeta...
Que és una zona magnífica, us la recomano.
Sí. I ara que precisament...
Bueno, sí, ara més que mai, no?, que pots estar a l'aire lliure i al servei de bar i cafeteria, vull dir que està molt bé aquest racó, eh?
Correcte. I per exemple, doncs això es va aprofitar ahir, per exemple, des del Cercle d'Amics del Museu, també des del mateix Cercle de Belles Arts, es va fer unes lectures poètiques aprofitant la mateixa plaça, o el dissabte, el mateix 15N, això va ser coincidència perquè no tenia relació directa, però sí important, es va commemorar d'una entitat, crec que és important pel país, independentment de les qüestions ideològiques i polítiques, de fet, quan va néixer, que és Òmnium Cultural, amb aquesta frase així en llatí tan contundent, Òmnium, que vol dir tot cultura, doncs sí que va néixer per potenciar i protegir la cultura catalana, evidentment basant-se en la llengua, i a partir d'aquí, evidentment, millor llegar el que sigui tot el del país. Evidentment, això ha fet que aquesta entitat que va néixer ara fa 60 anys, a Barcelona l'any 1961, en ple franquisme, per tant era per evitar precisament que en el franquisme moltes de les coses que es van veure que no anaven a favor de la llengua catalana ni de les estructures catalanes, va néixer aquesta entitat, per defensar simplement el que és l'essència d'una gent que és la cultura. Va estar tancada algun temps, va estar reprimida, però bueno, aquella repressió a vegades no ha arribat als fraus que ara potser estem veient, com que el seu president, en Cuixart, pues, estigui on està, i bueno, no entrarem més en concret a aquests temes, perquè veritablement està d'actualitat, degut a que l'evolució que ha fet aquesta entitat, evidentment, defensant el país, defensant la llengua i defensant la cultura, s'ha polititzat, diguem-ho així, més que mai, probablement perquè ha calgut, i bueno, la TV també va haver la reunió en la qual s'indicava, pues, que l'actual pacte, que per lo que he sentit avui en notícies sembla que al final s'ha produït en
sí,
dilluns.
Bueno, de mínims. Exactament, tres de mesos mínim. Després, jo ho sento molt.
Sí.
No és per estar ni satisfets ni contents,
Correcte.
Parlo per la manera, vull dir, és que al final és ja venien d'estar al govern,
són els
que convoquen eleccions, tarden
correcte.
Tres mesos a tornar-se a posar d'acord i torna a ser un acord de mínims. Home,
correcte.
Doncs em dona una sensació d'inestabilitat tremenda, però vaja.
Sí.
No cal que avancem històries, tampoc.
No, a veure com acaba la setmana, que esperem que sigui que dominim amb un govern, i de fet, bueno, tant des de l'ANC com sobretot des de... Bueno, sobretot no com Òmnium, es va reivindicar que aquest pacte era imprescindible i necessari. Per tant, aquesta implicació més política, però és també per aquesta idea de defensar una mica aquesta idea global de país, que molta gent tampoc no la compartirà, això és evident, però globalment seria el que hi ha, no? Aquesta idea d'Òmnium Cultural, evidentment, té moltes seus territorials a tot Catalunya, i la de Lleida Ponent, que és com se reconeix la Lleida, és el que seria el sud de la província de Lleida, va néixer a l'any 71, per tant, fa 50 anys que és el que es volia commemorar precisament el dia 15M, amb un... va estar el vicepresident Mauri de l'Òmnium Cultural, juntament amb la Ramona Barrufet, que també per ser de Lleida doncs, està ben implicada, amb una advocada que ara no recordo el nom, i es va parlar també doncs, de la campanya de l'amnistia que es fa, i se va recordar una miqueta del tema aquest de tipus històric d'aquesta entitat doncs, que fa això 50 anys que ja la tenim arrelada a Lleida, mm-hmm. que va tenir, si no recordo malament, dos seus. La primera va ser al carrer Canonge Brugulat, que és potser la seu més mítica, i actualment que la té al carrer de Balmes. En aquest sentit, recordar que aquella plaça que estàvem dient pues, va tenir aquest caire una mica més polític, però que el dia anterior, el dia 14, el divendres, va haver un acte que probablement és el que està més lligat al museu, perquè va ser ni més ni menys que la inauguració formal de la renovació que s'ha fet el museu, aprofitant, entre cometes, el buidatge que les sentències provisionals del jutjat de Barbastre ha provocat, portant-se totes les peces que estaven procedents de la franja, al nostre criteri, ben justament comprades, adquirides o
comprades,
sí, de Meseguer, com ja vam parlar en el seu dia, però que provisionalment han d'estar a Barbastre, i clar, això va provocar uns buits en el museu. La reacció de tots els membres del consorci del museu va ser apostar que el museu ha de tirar endavant i no solament quedar-se plorant i mig tancat, sinó al contrari. Mm-hmm. I s'ha fet una inversió de 200.000 euros en la part més afectada per aquest buidatge, que és la part que correspon al gòtic, sobretot al gòtic tardà. I en aquest sentit em penso que és interessant el que s'ha fet, perquè s'ha aprofitat per donar un caire diferent d'instal·lació, per una banda més llum, més lluminositat. A vegades el Museu de Lleida sempre s'ha comentat que tenia poca lluminositat. La part d'aquesta del gòtic s'ha apostat per potenciar probablement l'aspecte cultural de la Lleida del segle finals del XIII, però sobretot el XIV i el XV. Probablement el segle XIII i XIV són els d'època forta de la Lleida medieval. El XV ja comença a notar-se símptomes de crisi, però que encara continuen estant. Llavors, explicar això a través dels objectes que estan en aquesta exposició, veritablement penso que és un bon encert, sense cap dubte. Aquesta exposició del gòtic, aquests dies es pot visitar gratuïtament, aprofitant això del Dia Internacional dels Museus, i que recomano a tothom que s'atansi per veure-la, gaudirà d'un museu que, tot i el que ha patit, doncs, si ara tingués un que no sapigués el que ha passat, no notaria res, perquè és un museu que és el que es tractava, donar aquest missatge de que el museu tira endavant. S'han reduït, inclús peces que estaven exposades i que estan sense cap dubte en propietat del museu, d'una seixantena de peces que hi havia exposades ha passat a 40 peces, és a dir, que s'han reduït pràcticament en una quarta part, el qual vol dir que hi ha com una esponjaïsació, que a vegades també va bé en els museus, aquelles peces que diuen el mateix, no cal ficar...
Clar. A més, tu saps molt bé, Joan Ramon, exacte, els museus normalment tenen més peces guardades que no pas exposades.
Correcte. I el museu de Lleida pot ser pecada, i peca, sobretot a la part d'arqueologia encara, d'excessives peces, que potser són interessants per l'especialista, perquè veuràs aquest detall, i mira, aquesta mare de Déu té l'ull d'aquesta manera i l'altra, però que per un profà el mateix li dona veure 4 que 10. Ah. I les 4, mentre li indiquin i li expliquin el que ha d'explicar, perquè el museu, a part de valir-lo per si sol, però també ha d'explicar una història, i això és el que ara pretén el Museu de Lleida, que és explicar de la història del país en aquest sentit. I s'ha apostat per ficar peces interessants que han vingut evidentment del propi fons del museu, de les que estaven en reserva, però també el Museu d'Art de Catalunya ha portat peces com és les peces del retaule de l'església parroquial de Sant Joan Bautista, del Pere de Benavarri, que són un goig, s'han instal·lat recordant el que podia ser aquesta església perduda de Sant Joan de Lleida, que es va enderrocar el 1868 per fer la gran plaça de Sant Joan, la que tenim actualment, ja que parlem de plaça, recordar que la gran plaça de Lleida és la de Sant Joan, que després va donar origen a l'església nova actual gòtica, que era aquesta església romànica, l'únic que es queda és aquelles restes que hi ha sota de la plaça, que actualment estan oblidades perquè no es fa ni exposició ni res. Però veiem les tables d'aquest retaule, que veritablement són fangoig. També del Museu de la Indumentària, del Museu del Disseny de Barcelona, s'han portat peces perquè no solament se limita el Museu de Lleida a portar, com venia del Museu Diocesà, peces de qualitat religiosa, sinó també d'altres de la vida quotidiana, com poden ser doncs, simplement doncs, plats, safates, gerros, per indicar també que la vida evidentment no solament era l'art en si, sinó que hi havia altres objectes, i per tant en aquest sentit se complementa molt bé. I probablement també una de les peces estrella és el retaule de Sant Bartomeu, que Tacho Benet, el qual com sabem és un dels mecenes que ha contribuït particularment a comprar peces, que aquesta precisament ve del poble de Capella, que està tocant a Graus. El govern d'Aragó en el seu dia no va ser capaç de comprar-lo en la subhasta, va anar a antiquaris americans i al final el va poder comprar el Tacho Benet i ell l'ha cedit al Museu de Lleida.
Que ara s'ha de comprar i que s'ha de fer una instància entre notari per evitar possibles coses al futur ja,
Sí, però no deixa de ser una ironia d'aquestes de...
Sí, total.
Perquè, clar, és un retaule que és Aragó, aquest, sense cap dubte, que correspon al municipi de Capella, un poble magnífic que ja toquen a Graus.
Però no s'han estirat.
No es van estirar. I, bueno, es va comprar des d'aquí i, veritablement, és una joia. És un deixeble del Pere de Benavarri, de Jaume d'Espallargues, i bé, veritablement, és una manera que en tenim doncs, de mirar cap endavant amb aquest museu, que crec que és important. També hi ha algunes peces que venen del propi arxiu arqueològic de la Paeria, amb aquesta nova política que també incorpora a la Paeria. I feia goig també el dia de la inauguració, que a part està la consellera, evidentment, de Cultura, representant un dels socis forts del Consorci, i l'alcalde, que és l'altre, i la Diputació de Lleida, que són els tres probablement que tenen més força des del punt de vista econòmic i per aportar peces i demés, però que també, juntament amb aquests tres, estaven en el moment de la inauguració, sentint les primeres paraules de presentació del director del Josep Giral, el president del Consell Comarcal, i el nostre bisbe, el Salvador. Per tant, aquesta imatge d'unitat dels socis, dels membres del Consorci en aquesta inauguració, que demostra que el museu, amb tot el que pateix, i patirà probablement, però sí, que tira endavant aquest missatge, i que ara es pot complementar en alguna exposició que també la gent que s'ha tant s'hi podrà veure, com d'un altre homenot, com és l'Antoni Gelón.
Joan Ramon, que ens queden 30 segons, eh?
Ui, doncs ja està. Doncs bueno, simplement això, que aquesta excusa de les places i aquesta plaça del museu, doncs aquesta setmana podria ser una mica activa, i l'ho dit. Aprofitem això perquè la gent, sobretot, doncs, gaudeixi del Dia Internacional dels Museus i d'aquests records que hem fet per un 15M i per un Òmnium, una entitat cultural molt arreglada al país.
De totes maneres...
Que és l'entitat que té més socis de l'Estat espanyol, gairebé 190.000 socis. sí, sí, Déu-n'hi-do. És una broma.
Visiteu la plaça del museu, però sempre, bueno, sempre, si podeu, després de fer una visita al museu, si no hi heu anat mai, que això ja, que no pot ser. Com a mínim un cop s'hi ha d'anar, com a mínim. Com a mínim,
I tant, ara tenim una oportunitat per veure les noves instal·lacions, que segur que les gaudiran diferent.
Clar que sí. Joan Ramon González, hem parlat de bocins d'història, com sempre, els dilluns. Gràcies i cuida't, escolta, la setmana vinent i tornem.
Exacte, el mateix, que tingueu una bona segona quinzena de maig.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí,
muy claro. Complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Bueno, pero sí, bueno. Se lo
pregunto. El Rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Pues van a tener que picar del séptimo al primero por culpa de mi desagüe. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Vinga, directes cap a les 2 de la tarda, dilluns, recorda 17 de maig, per sobre de 20 graus a la ciutat de Lleida, amb una mica de vent aquesta setmana. Tot sembla indicar que les temperatures màximes tendiran lleugerament a l'alça, per sobre de 25, 26 i fins als 28 graus en algun punt de la setmana. Demà ho parlarem a fons amb l'Armando Álvarez. Ara parlem d'esports perquè estem arribant a final de curs. Hi ha lligues que ja han acabat, d'altres que just estan a punt d'acabar, d'altres que encara li falta un parell de setmanes i està interessant pràcticament tot. Avui, amb nosaltres, la presidenta del Balafia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
I també està amb nosaltres el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bones.
Bueno, aquí està l'Albert, aquí està la Vanessa. Coses que s'han acabat, coses que tot just estan a punt d'acabar i d'altres que li falta poc, però està emocionant pràcticament tot, eh? Ara en parlarem perquè hi ha hagut algun resultat que donarà que parlar i que pensar del que passarà. Parlo de bàsquet, sobretot, eh? El Força Lleida va perdre el seu desplaçament a Melilla en una situació que ja tenia complicada després de perdre la setmana passada a casa. O sigui, ja havia de guanyar i esperar resultats. Doncs, finalment es va perdre 67-61 davant del Melilla i consuma esportivament un descens a l'Ale Plata, on, si tot segueix com està, es trobaria a un Pardinyes Bàsquet. Ara en parlarem, perquè també és veritat que el bàsquet, els despatxos de vegades juguen, també juguen. Però vaja, jo em sembla que quan tires massa de despatxos arriba un punt que et fallen també, eh? Però ara veurem com està la realitat. Victòria de la M femení de futbol, darrer partit d'aquesta temporada al Recasens, que per cert, amb una bona afluència de públic, 2-0 al Madrid B, és un resultat que li permet somiar en mantenir la tercera posició, que es donarà si guanyen el darrer partit, i d'altres resultats doncs també ajuden, perquè a hores d'ara sí que és veritat que l'Oviedo en té 37, l'AM 39, però l'Oviedo té dos partits menys. El Barça bé el tenen a un punt, amb 38 punts, per tant, és guanyar i esperar a veure què passa. Però vaja, que seria allò, posar la cirereta a una magnífica temporada. Ara ja pensar, sobretot econòmicament, per desgràcia, la temporada vinent. I en futbol, doncs el Lleida Esportiu va fer el que havia de fer, que és guanyar tots els partits i començar a mirar el que passa als altres camps. Levante 0, Lleida Esportiu 1, gol al minut 9 de penal i el Barça segueix, perdó, Lleida segueix quart a la classificació, amb un partit menys que el Llagostera, per exemple, i amb dos menys que el Cornellà està llunyíssim, i empatat amb el, a partits i a punts amb l'Hèrcules d'Alacant, que és tercer, que és el que els hi falta un enfrontament directe. En fi, està apassionant, eh? La cosa està apassionant el futbol amb bàsquet. Albert Square, sí que és veritat, jo he vist per xarxes socials que si s'hagués fet una lliga normal sense aquestes històries d'ascensos i descensos, lliga normal, el Força Lleida estaria, o sigui, no estaria ara en posicions de descens, però vaja, la realitat és aquesta. Què passarà ara? Vinga, treu la bola.
Bona pregunta. Si ho sapigués, ja estaria fent el titular del diari de demà.
Però hi ha algun equip que es prevegui que no pugui mantenir la posició a l'Alep Or i es pugui optar a nivell de despatxos?
Bueno, el que primer s'ha de fer és definir com serà l'Alep Or i l'Alep Plata de la propera temporada, perquè és cert que aquesta ha estat una campanya absolutament doncs, anormal en tot el sentit, no? Aleshores, més enllà del Lleida Bàsquet o del Força Lleida en aquest cas, hi ha altres clubs doncs, que tampoc no estan molt conformes amb com ha anat la situació. Sí que és cert que això ja se sabia des d'un bon començament,
sí.
I per tant, doncs escolta, doncs ja el que hi ha. El que passa és que parlar ara d'ascensos a despatxos, bueno, jo crec que primer s'ha de fer una autocrítica, s'ha de fer una reflexió. És cert que la Covid ens ha matat, perquè ens ha matat. Ens maten quan a format de competició, tinguem en compte que el Força Lleida acaba la temporada amb 13 victòries i 13 derrotes. O sigui, amb un 50%. Vull dir, això és permanència sempre. Perquè et facis una idea, l'últim any que baixa, la temporada 15-16, l'equip baixa amb un balanç de 9-21.
Sí, sí. És que és...
I aquella mateixa temporada, l'Orense amb 15-15, o sigui, amb un 50% fa play-off.
Sí, sí, wow. Sí.
Llavors, en quant a format ens ha matat. I després, la malaltia com a tal també, doncs ens agafa en el millor moment de la temporada i ens trenca. Ara bé, això no treu, que després l'equip ho ha tingut a les seves mans i, bueno, no m'agrada utilitzar la paraula fracàs en el món de l'esport, però sí és cert que no ha complert les expectatives. Tenia un partit a casa de l'Orense i tenia un partit a Melilla que era una final, o sigui, el de Palma i baixar, i ha caigut els dos. Llavors, aquí s'ha de fer reflexió i s'ha de fer autocrítica. L'equip, quan arriba la veritat, perquè al final l'episodi Covid ja fa més d'un mes que va passar. I també ho ha patit l'Orense i el Múrcia i altres equips. Però quan arriba l'hora de la veritat i l'equip ho ha tingut a les seves mans, doncs no se n'ha sortit. Aleshores, bueno, s'ha de fer autocrítica. A partir d'aquí, què passarà als despatxos? Jo personalment crec que és absolutament inviable que una ciutat de 130.000 habitants tingui dos clubs a la Lliga de Plata.
Claro.
És que però clar. És una opinió personal de l'Albert Square, ciutat del món. Val. A partir d'aquí, no sé, hi ha moltes possibilitats, hi ha molts escenaris possibles.
A veure, Vanessa Ortega, des de fora del món del bàsquet, o sigui, el menys normal és fusionar les dues entitats.
Sí, ho era...
Bueno, el més normal, no ho sé si és el més normal, eh? És el primer però que se m'ha vingut al cap, vaja.
La lògica ja ho diu també quan sense el descens del Força Lleida. Vull dir, ja fa dies que es parlava d'aquesta fusió i tot això. El que passa que jo amb qui he anat parlant dels dos clubs i ara amb el descens no estan per aquesta labor.
Oh, ja suposo.
No hi haurà, almenys a priori, un acord. i es fa difícil perquè aquí entra molt el, vull dir, jo m'hi poso també, perquè al final ser president d'un club no deixa de tenir un punt d'egocentrisme, i crec que aquí cadascú té els seus egos, bueno, la seva manera de veure la vida i l'esport, i diguéssim que aquí no coincideixen. Llavors és complicat fer una fusió de dos clubs que ja de principis no comparteixen objectius, ni manera de treballar, ni res de res.
Clar, ara mateix a Lleida, Albert, ja tenim el Pardiñas, que ha sorgit de baix de tot, per entendre'ns. Tenim el Força Lleida i encara queda per allí el Lleida Bàsquet, que segueix tenint els drets d'una plaça a CB. Això en una ciutat de Lleida.
Sí, però jo crec que aquí hem de definir una mica. O sigui, evidentment, una fusió de clubs com a tal és inviable i tampoc crec que toqui. A Lleida també hi ha Lleida Esportiu, hi ha l'Atlètic Segre, que ara té un primer equip, en futbol, per exemple. Vull dir, en bàsquet també hi ha el Sicoris, també hi ha el CB Lleida, que treballa el tema femení. Vull dir, bueno, no passa res perquè hi hagi diferents clubs. Ara bé, el que potser sí s'ha de fer un pensament és amb aquesta plaça de plata, amb aquesta figura del primer equip, amb aquesta figura del pal de paller. No té sentit que Força Lleida per un costat i CB Pardiñas per un altre intentin ser el pal de paller, no? Perquè, com diu la Vanessa, són dos models en els últims anys diferenciats, tot i que també és veritat que Força Lleida, doncs, bueno, s'han canviat coses i s'han millorat coses, i de fet aquesta relació amb el CB Pardiñas, que era inexistent amb l'anterior president, ara és una relació cordial. Ara bé, no traieu que evidentment cadascú defensa els seus interessos.
Sí, sí.
Jo crec que cal diferenciar el que és una estructura de club amb els equips de base, que això són molts nens, moltes nenes, famílies, i un primer equip. Jo crec que potser els tiros haurien d'anar per aquí, per fer un projecte de primer equip en el que també entraria el CB Lleida en la vessant femenina, i que cadascú tingui la seva base, però que a nivell de primer equip doncs es remin una mateixa direcció, perquè insisteixo en el que he comentat abans, em sembla absurd una ciutat amb 130.000 habitants no tingui dos equips a la tercera categoria del bàsquet estatal. Em semblaria...
Jo em referia a això, Albert, no em referia a la base, em referia al primer equip, perquè, bueno, ho sabeu tots, el tema de mantenir-se a l'Ale Plata i a l'Ale Port és un dineral, i doncs s'obren als clubs, i clar, tant el Pardiñas com el Força segurament, bueno, ha sigut una temporada complicada per a tots els clubs, i per això dic que la viabilitat de tenir els dos equips a l'Ale Plata, jo no la veig. No la veia ni a l'Ale Port, l'Ale Plata, vull dir, ja no ho veia d'aquesta manera, però ara els dos a la mateixa categoria tampoc no ho veig.
És molt d'hora, però això va passar ahir.
El funcionament de la Federació Espanyola de Bàsquet, a més, fa que tenir equips en competició ja d'entrada, més enllà de la despesa d'arbitratges, que evidentment la tenen tots els clubs de tots els esports, i implica un import revolucionari, que dic jo. Perquè tu has de pagar una inscripció i has de ficar un aval. Això no és a la resta d'esports, o a la majoria d'esports no existeix. Abans, el que va
sí,
és
sí,
això.
Tots posem aval, El que passa que la diferència és la quantitat.
Sí, clar, però quin aval fiques tu?
1.000.
Clar, és que l'aval de l'Eporo són 150.000.
Claro, però jo no sóc professional.
Bueno, però, perdó, Albert, l'aval de 150.000 de l'Alep Or es recupera al final de temporada?
Sí,
en teoria sí.
O sigui, està sobretot per si tu no pagues els jugadors o aquestes històries, no?
Exacte. Sí, però a lo que va és que tu per jugar una Leport d'entrada has de ficar 80.000 euros i un aval de 150.
Clar, que aquest és el problema.
Sí, abans d'obrir el pavelló pel primer dia d'entrenaments, tu ja has tingut que ficar, doncs, això, 230 o 240.000 euros.
Sí, sí.
Un amb aval i els altres amb caix. Clar, això no passa a la majoria d'esports, almenys amb aquestes xifres.
I a l'Ale Plata també és així? Amb quantitats inferiors?
És inferior,
però tornem a lo mateix. És igual, si tot va en funció del pressupost que tu tens. O sigui, tu pots suportar 80.000 euros, 40.000? Clar, és aquest el problema. No, el problema no és si són 40 o 60. Els tens o no els tens? És aquest el problema. El problema és quan no els tens. Llavors, és com... Si dos equips de la mateixa ciutat han de pagar un aval i tal, de 40, no sé quantos, tal, doncs és el que estem dient. Si sumem esforços, potser és més fàcil trobar un patrocinador, no? Digo jo, no ho sé, jo...
Bueno, el que sí que és veritat és que estem parlant de, potser, dic ara, potser el segon esport majoritari de la ciutat, com és el bàsquet, i estem parlant d'una tercera categoria a nivell nacional. Passem al futbol, perquè el futbol sí que
és... I si em permets, un afegitó, que aquí també hi ha un component important, que és el component social. Al final, els clubs, un club sense massa social, doncs, poc futur té.
No.
Clar, ja, o sigui, dividir aquesta massa social, vull dir que en lloc d'ajudar-nos amb la competència, doncs ja és complicat, perquè és cert que fins ara doncs, els preus del CB Pardinyes eren gairebé simbòlics, no? A nivell de carnet.
Sí.
Però clar, si tu vols créixer i vols donar un pas endavant, doncs no ho podràs fer. I el Força Lleida, que en teoria l'E Plata doncs, ha de ser dels equips que tenen aspiracions, doncs haurà de ficar uns preus que el CB Pardinyes, que la seva aspiració és la permanència, doncs seran diferents.
Clar. Bueno.
És
veritat, la ciutat és relativament petita, eh? No hem de perdre de vista que vivim en una ciutat mitjana tirant a petita. Que a vegades ho tenim. Parlava del bàsquet, anem al futbol, perquè el futbol, que és l'esport majoritari, el primer equip o l'equip que està més ben col·locat és el Lleida Esportiu, que està lluitant per no baixar la quarta divisió a nivell nacional. És que poca broma que tu comences a mirar, no miro Barcelona, però tu mires Girona i mires Tarragona, i amb un esport o altre tenen equips bastant millor col·locats. Lleida és l'excepció a nivell de Catalunya. O sigui, hores d'ara, si el Lleida Esportiu es manté, seguirà estant en una tercera divisió a nivell nacional, tercera, i si no es manté en una quarta, i el bàsquet estaríem parlant de tercera. Vull dir que això ja fa temps que ho diem, alguna cosa està passant, no rutlla l'esport a la ciutat a nivell de resultats, i suposo que ve influït pel tema econòmic i pel tema de massa social i tot plegat, però no rutllen.
Home, nosaltres al diari fèiem un estudi fa 3 anys, crec que era, i Lleida era juntament amb Ceuta, ojo, Ceuta, l'única capital de província, en el cas de Ceuta Ciutat Autònoma, vaja, que només tenia un equip a les 4 primeres categories de futbol estatal, o sigui, primera, segona B i tercera divisió.
Imagina't.
Això és significatiu.
Parlem de futbol masculí, bona, futbol masculí.
El Balaguer també va treure el cap al Mollerussa, al Trent, doncs sempre havíem tingut una plaça a tercera divisió, i hi havia el Lleida, que sempre estava per dalt, però per sota sempre hi havia tots aquests clubs que estan a tercera divisió, la que es va perdre la tercera divisió, no n'hi ha hagut cap capaç de recuperar-la. Hi ha molts equips de segona catalana, a primera catalana, hi ha un grup que pràcticament és lligatà, amb 6 clubs, però sí que hi ha, i això provoca doncs, un canibalisme extrem a l'hora de moure jugadors i competències, i tenim un problema estructural importantíssim en aquesta província, diria jo, a nivell de futbol.
Bueno, és a dir,
al final, el pal de paller que hauria de ser Lleida Esportiu, doncs és evident que no té bones relacions amb la resta de clubs.
Sí, és evident. I el Lleida Esportiu, el seu segon camp, on hi ha tota la base, estan cosint gespa artificial comprada amb una gran superfície, el punt de penal perquè estava desgastat. Ho dic perquè això ho han publicat a les xarxes socials.
Això és un insult a la intel·ligència de qualsevol i un insult als pares, mares i famílies de Gardeny.
Per això ho dic, vull dir que al final...
Juguin al Gardeny o juguin al Lleida Esportiu.
No, però vull dir que al final has de jugar en un camp que tingui, que, no sé, que estigui una mica decent, una mica, ja no cal, no parlem aquí del miniestadi, però...
No, però és el fet anar i canviar 40 centímetres quadrats d'un punt de penal, és un insult.
Sí.
I per cert, una cosa, que estem parlant de futbol pal de paller, futbol masculí.
Masculí, perquè, deia, masculí, sí.
Estem en un cap de setmana, doncs no. El futbol femení, doncs...
Sí, el futbol femení ha revolucionat tot el cap de setmana. Des de les nostres comarques,
Sí, l'equip de més categoria esportiva és la
Sí.
I que està a segona divisió.
No, i guanyant.
I guanyant. I després d'aquest cap de setmana hem tingut un entrenador lligatà, Balaguerí, que ha guanyat una Champions, ha fet història amb el Barça.
És la primera Champions d'un equip femení espanyol, l'ha guanyat el Barça, però amb aquest Balagueri a la banqueta. Per cert, el que deia al principi, l'AM, ahir van jugar, l'AM femení va jugar el darrer partit a casa, al Requesens, amb molt públic a les grades i amb ganes. I això és una cosa que trobava molt a faltar des de feia molt temps. No al Requesens, a la resta al camp d'esports, per exemple, al Barris Nord sí que la setmana passada jo vaig anar al pavelló i hi havia gent, però no és la tònica general, que és el que dèiem de la massa social i de les ganes. Potser passem molt, eh? Vaja, no ho sé.
Però ho deia una mica abans, l'Albert. Què ha passat durant aquests anys quan fa 8, 9, 10 anys ens queixàvem perquè teníem massa equips a l'elit i ara ens queixem perquè no tenim equips a l'elit, exceptuant el Lleida Llista i l'AEM, si vols, i el Força fins ara. Vull dir, què està passant? Vull dir, que jo crec que la reflexió ha de ser més profunda i més global.
No, no, evidentment.
No només amb el futbol, i no només amb un esport, i no només amb tal.
I perdó, quan parèntesi...
Quan parleu d'instal·lacions, estic d'acord, però totes les instal·lacions, sí, no sí, només sí, futbol sí. Perquè és futbol.
Que sí, que sí, que sí. No, i parèntesi total amb això, per Lleida Llista. Vull dir, que és que al final Lleida Llista està on està, està lluitant pel que està lluitant, té els recursos que té, li han fet la guitza amb la seva pista... I, escolta, any rere any van salvant adversitats quan no és problema de patrocinadors, problema de pista i, si no, de jubilació de jugadors, etc. Però, escolta, allí estan, al top 5 aquest any i estan a dalt de tot, eh? Per tant, Lleida Llista és l'excepció. Potser ens hauríem de volcar, hauríem de ser una ciutat de hoquei. Mira, no ho sé.
No, o no, una ciutat que premi el mèrit esportiu, ja està, i la bona feina. O sigui, desgraciadament, i em sap greu, perquè la gent que ara està al capdavant del Força Lleida no estan fent malament les coses, han fet un esforç important aquest any, s'ha pagat el dia, que no tothom ho pot dir, i intenten, i veus aires nuevos que diuen, no? Però el cert és que el Força Lleida els últims 8 anys ha baixat 3 vegades de categoria.
Sí.
Aleshores, clar, no té sentit que darrere vingui un Pardinyes que l'únic que ha fet és pujar de categoria i es trobi un topant. No té sentit que vingui una AM que està fent bé les coses i ara, clar, la segona divisió, bueno, ja veurem a veure l'any que ve quin escenari tenim, perquè, clar, evidentment, el salt de qualitat que ha donat aquest any el club i el primer equip és brutal.
Sí.
Si fins ara l'AM era, bueno, les nenes aquestes de Lleida, bueno, tal, no sé què, no, l'any que ve a l'AM ja l'esperaran a tot arreu.
Sí.
Vol dir,
sí.
Pues, que tu ja has de firmar més, tu ja t'has de reforçar. Però, clar, els convenis no són proporcionals ni molt menys. Llavors tornem al que ja en parlem més d'un cop en aquesta tertúlia, no? El tema de les subvencions o patrocinis institucionals, doncs han de tenir una sèrie de barems que siguin totalment objectius i que es premiï, sobretot, la feina.
No, no, potser n'hem de posar més els que s'ho mereixen que no pas el que s'ha fet tota la vida, no? No, és que tota la vida... No, anem a revisar-ho, això, eh? Anem a revisar-ho. Estic d'acord amb això,
bueno,
eh?
Barems objectius, sempre ho hem dit, o sigui, ni un més ni un menys, o sigui, barems objectius.
No, el Balafia ja voleix, sense anar més lluny, Vanessa.
No,
vosaltres heu quedat dels quatre primers, per exemple.
Sí, de veritat, però jo no parlo del vòlei, perquè el vòlei, ja us ho dic, jo tinc espòs a terra i sabem qui som, vull dir, no, jo no parlarem-nos, vull dir que ho tinc claríssim on estem i què som i on anem, vull dir, ho tinc claríssim, però... A mi el que em molesta és això, que no hi hagi uns barems objectius, que la gent no cobri o no tingui una subvenció en funció del que fa, sinó és igual el que fas. O sigui, la qüestió és el nom que tens. O sigui, és així.
Que això van dir que ho farien i no s'ha fet.
És aquest el problema per mi. I llavors, treballes sense objectiu i sense motivació. I la segona cosa que he posat moltíssimes vegades sobre la taula en tots els fòrums que m'han donat veu és la següent. A vegades no és només els diners institucionals, que torno a dir, les institucions a vegades no estan per patrocinar l'esport de la ciutat, estan per ajudar-nos. I per mi una manera d'ajudar-nos és fer de mediador, del que sigui, amb empreses de Lleida que aportin a l'esport de Lleida.
Això estic d'acord també, Vanessa. Perdó,
és això,
que ens queda menys
això, que ens cop de mà.
Ens queden dos minuts, Albert.
I després una cosa només, sentit comú. O sigui, no té sentit que la Diputació de Lleida, per exemple, estigui donant 15-20 mil euros a dia d'avui a Marc Márquez i Àlex Márquez. En el seu dia, fantàstic.
Sí, avui en dia no té sentit.
Segurament on estan ara, però ara no té sentit.
Ara no té cap mena de sentit.
Tres voltes en benzina al circuit de Montmartre.
No té cap mena de sentit. Escolta, Albert...
Perquè l'Ajuntament se gasti també uns diners en baixadors de la marca Lleida. Bueno, a veure, tot el món sap que Marc Márquez, dic Marc Márquez, però no tinc res en contra.
Que sí, no, que no els hi fa falta, que no els hi fa falta, que no és això.
No els hi fa falta. Canviar-la, amb el Pardinyes, el Balafia, ostres, amb 15.000 euros, pues imagina't el que poden arribar a fer.
Albert, directe a les dues, en un minut, el Lleida va guanyar ahir 0-1 al Levante. Li queden quants partits? Dos.
Dimecres al camp de l'Hèrcules i diumenge a casa contra la Nucía.
Dimecres, davant de l'Hèrcules, què hem de fer? Perquè jo guanyar, però jo t'he llegit un tuit del que a la millor se va haver un empat.
Bueno, és que bueno, a falta de que la federació aclareixi el tema dels desempats, perquè bueno,
encara no se sap molt bé això.
És una mica així interpretable, es dona el curiós cas que a Lleida potser el que li podria interessar més és empatar, perquè d'aquesta manera podria optar un triple empat a 38 punts en la darrera jornada. Què passa? Si el Lleida perd dimecres, ja és segona ref. Si guanya, deixa l'Hèrcules a segona ref, en la qual cosa l'Hèrcules se'n va al Camp de Llagostera sense jugar-se res. Total, que és un cristo considerable.
O sigui, per cert, el que... Clar, el Llagostera està amb 4 punts més i un partit més. O sigui, si guanya el Llagostera, ja està, clar. També. O no?
Clar, clar, clar. Llagostera 38, Hèrcules i Lleida 34 amb un partit menys. Clar, si empatre, es fiquen en 35 i l'última jornada és Llagostera-Hèrcules.
Vale, ara ja m'ha arribat aquell moment, Albert, en el que podem començar a mirar la classificació, no? Ara sí.
No.
Encara no.
Dimecres, perquè no...
Vale.
Sí, perdem dimecres ja estem fora.
Vale.
Si ens queda curta la tertúlia, Ricard.
Sí, noi.
T'has de convocar una
però, tertúlia. Però abans no era tant així. Ara l'esport és fer càlculs i suma, resta, a veure si guanyes, si perd. Escolta, no ho sé. De primera divisió no en parlem perquè ja arribem a les dues, però tala. Bueno, a nivell d'aficionats està bonic, eh? O sigui, jo que s'arribi a jugar el títol a la darrera i qui baixa quasi bé tots també a la darrera, em sembla bé. Vanessa Ortega, Albert Square, com sempre, un plaer. Ens escoltem dilluns vinent.
Adéu. Gràcies.
És que de curs, és que l'esport dona per parlar i molt, eh? Vinga, que arribem a les dues. Segueixes ben informat aquí a la sintonia de la cadena COPE. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornem aquí a les 12:20. Fins llavors... Distància, mascareta i tot això que ja saps.